Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. Al Ball de Gitanes de Sant Cugat ha registrat de nou rècord d'inscripcions. L'organització ha xifrat en 122 els quadres apuntats enguany, superant els 116 de l'edició anterior. Els responsables del tradicional Ball de Carnaval consideren que aquests números demostren que el ball és més viu que mai. La llista de colles i quadres que podran ballar aquest 2026 a la plaça d'Octavià es pot consultar des de www.cugat.cat. La festa de tardor arriba aquest 2025 a la seva 50a edició amb novetats destacades. La més visible, el canvi d'escenari. Per primera vegada, la fira d'entitats i les activitats principals se celebraran al parc de Ramon Barnils, deixant enrere la plaça d'Octavià. Un canvi que, segons ha explicat a faves comptades Joan Cortadelles, membre de la comissió de la festa, vol donar més visibilitat i més espai a la trobada de totes les entitats. L'altra gran novetat és el format. Si fins ara la festa de tardor s'allargava tot el cap de setmana amb la fira d'entitats en diumenge, enguany tota l'activitat es concentrarà el divendres i dissabte. Amb el lema 50 anys de festa i lluita, l'edició d'enguany posa accent en el vessant més reivindicatiu i en els valors que han marcat el mig segle de trajectòria del moviment associatiu santcugatenc. Sant Cugat se situa al costat de les víctimes d'abusos sexuals infantils i nomenarà l'activista de Valldoreix Vicky Bernadet filla predilecta. Serà en un ple extraordinari el dijous 30 d'octubre a les 7 de la tarda per reconèixer la seva trajectòria, la tasca que realitza la fundació que porta el seu nom i l'ajut desinteressat a les víctimes. El PSC va demanar nomenar Bernadet filla predilecta en una intervenció al ple de juliol de 2023. La sessió de nomenament comptarà amb la presència de Bernadet. Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més importants, dels 0 als 3 anys, primer com a mestra d'infantil i després com a directora del centre, la Roser García s'ha jubilat. En una entrevista a Cugat Mèdia repassem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, al barri de Sant Francesc, a través de la trajectòria d'aquesta barcelonina, que ara ja s'ha convertit en florestana. I amb aquest apunt informatiu ens acomiadem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
De la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de divendres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a veure, de moment encara situació difícil, complicada, a l'autopista AP7, en un tram d'uns més o menys uns 6-7 quilòmetres entre Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. Tot plegat en bona part per un vehicle variat que hi ha hagut a Cerdanyola, allà retirat, i també per unes cues que hi havia més amunt a Santa Perpètua per un camió que s'ha incendiat i que s'ha hagut de retirar. Ara el que queda és aquest tram que comentàvem, Sant Cugat, Cerdanyola, uns 6, 7, 8 quilòmetres màxim de latitud i aturades tot plegat en sentit nord, en sentit Girona. A la C58 també hi ha força volum de trànsit, d'una banda a Sant Quirze, del Vallès, en sentit sud, i ja més avall entre Montcada i el Nus de la Trinitat. També a l'autopista P7, però en sentit Tarragona, i trobarem trànsit molt intens de moment a la zona de Martorell. És tot, bona tarda.
Gràcies i molt bona tarda, Eduard.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Després de 46 anys exercint en el món de l'educació i en una de les etapes de la vida més important, el del 0 als 3 anys, primer com a mestra i després com a directora, la Roser García es jubila. De fet, ja s'ha jubilat. Avui repassarem la història de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat a través de la seva trajectòria, de la trajectòria d'aquesta barcelonina, ara convertida en florestana. Roser, benvinguda.
Hola, bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Com estàs?
Doncs molt bé, en aquests moments molt bé, una mica nerviosa per estar aquí amb vosaltres i amb ganes de comentar doncs, tot allò que vulgueu saber.
Quan penses en aquests 46 anys de vida professional a l'Escola Mare de Déu de Montserrat, què és el primer que et passa pel cap?
El primer que passa pel cap, molt sincerament, és agraïment. Agraïment d'haver pogut tenir una feina que m'ha agradat molt, amb la qual he gaudit molt. És veritat que hi ha hagut moments durs, moments de tot, però en què sempre hem anat superant tots els entrebancs que ens han anat sortint, i molt l'agraïment per tota la gent amb qui he pogut tenir contacte, tant amb les famílies com amb els companys, les companyes, els infants, tot el que he après d'ells, amb ells. Per mi han sigut... crec que no hauria pogut tenir una feina millor, i ho dic sincerament, no és una feina... per dir, em faré milionari, ni molt menys. És una feina molt vocacional, però crec que he fet allò que volia fer i vaig anar a parar una mica per casualitat. Crec que la vida m'hi va portar. En algun moment sí que vaig intentar buscar alguna altra cosa, però jo crec que la vida se'm va encarregar que aquell era el meu lloc.
Per tant, pel que m'expliques, veig que ja has fet balanç.
Sí.
Has fet balanç.
Sí, és un balanç que no l'he fet a l'últim dia, evidentment, l'he fet al llarg dels anys. Però sí que durant l'últim curs que vaig estar a l'escola vaig tenir molt clar que era l'últim curs i vaig anar fent tancament de cada etapa perquè, per dues coses. Una, perquè la volia gaudir especialment, i l'altra perquè necessitava tancar-la per mi mateixa, per ser conscient de que entrava en una altra etapa, de que deixava... el testimoni a companyes joves, a famílies joves, o sigui que ara hi ha un recanvi generacional que hi ha de ser, i molt contenta d'allà on s'ha arribat i molt contenta de veure el camí que segueixen.
I tu vas començar a treballar a Sant Cugat el 1977 de manera esporàdica. Mm. Dèiem barcelonina de naixement.
Sí.
I vas viure molts anys a Barcelona.
Sí.
Quan venies a treballar en aquells temps a Sant Cugat, què feies?
Doncs la primera vegada que vaig venir, encara no havia fet els 17 anys, em faltaven dies, i em va acompanyar el meu pare perquè jo no sabia ni que existia Sant Cugat. I a casa meva, per circumstàncies, tenien molt interès en que jo treballés, tenien una coneixença amb una persona d'aquí, i em van dir si volia venir, vaig dir, doncs ho provaré. I... el que feia era això, agafar el tren, venir aquí, estava... en aquella època era tot molt diferent, no hi havia ni... no es requerien ni titulacions, ni estava tot normatitzat com està ara. Era un espai on hi havia infants i adults i allà ens apanyàvem com podíem. I, per tant, jo venia a l'escola amb el tren, estava... amb els companys i els infants i anava observant el que feien i ajudava amb el que podia i després me'n tornava cap a casa. Amb una etapa ja una mica posterior em van anar oferint substitucions. També és veritat, i això és una mica anècdota, que l'escola en aquell moment era molt diferent d'ara i va haver-hi un moment en què jo vaig dir que aquesta escola no hi posaré mai més els peus i per això et deia que la vida em va portant allà, perquè al final em van oferir una substitució llarga, jo en aquell moment ja estava a la universitat, vaig anar compaginant estudis d'universitat amb feina, vaig dir, bueno, va, vinga, provaré una altra vegada. I em vaig quedar a l'escola i ja no me'n vaig moure.
Però a Sant Cugat, quan venies en aquella època, en quins centres venies a treballar?
A la Bressol Montserrat.
A la Bressol Montserrat?
Sí.
O sigui que tu directament ja vas començar
sí,
allà?
Sí, sí.
Mare meva.
Sí.
Però la Bressol Montserrat, que conserva el nom de Mare de Déu, de Montserrat,
sí,
té un significat, i és que allò abans de ser Escola Bressol era una... no era una capella? O què era? A veure, explica'ns-ho.
Aquesta escola la va fundar mossèn Juli Nájera, que era el rector de la parròquia fa molts anys.
Sí.
Llavors, en el moment en què les dones es van anar incorporant al món laboral, aquest senyor va tenir la sensibilitat de veure que feia falta algun lloc on s'acollissin els infants de les mares que treballaven. Però, clar, hi havia una mentalitat de l'època. Llavors era buscar un lloc on cuidar els nens i les nenes mentre les mares treballaven, però no hi havia un concepte d'educació ni tot el que ha anat venint després. Per això tampoc no estava regulat, no hi havia unes titulacions que es demanessin. Era una mica un inici. I, de fet, l'escola va començar al carrer de l'Endavellada i la portaven monges primer. Després es va fer un canvi, es va construir l'edifici actual de l'escola Bressol Montserrat, que es va construir, jo t'explico la història que he sentit explicar sempre, es va construir amb donacions. Llavors, la ciutadania de Sant Cugat va donar diners a mossèn Juli, que ell, no sé si tu el recordes,
sí,
ell sempre tant. Anava amb un Vespino.
Sí, tenia com un mal humor especial.
Sí, era una mica com l'abuelito de la Heidi.
Sí.
Ell anava amb una Vespino a veure malalts, a veure gent que ho necessitava, i la gent de la parròquia, els seus feligresos, li van fer donatius perquè es pogués comprar un cotxe. I ell, en lloc de comprar-se un cotxe, va utilitzar aquests diners i altres que van donar per comprar els terrenys i fer l'escola. I l'escola es va fer amb aquests diners més el treball voluntari de persones de Sant Cugat. Jo aquesta part de la història la trobo molt bonica perquè ha sigut una part com de voluntariat i que ha sigut una cosa molt del poble. Evidentment, avui en dia, si veus l'escola, diràs, això va estar construït per escola? Doncs sí, era el plantejament d'aquella època. És de planta i dos pisos. Avui en dia no es faria una escola així, però bé, quan estàs a dintre i vius, te la saps fer teva, i també és un edifici que et dona molt caliu, i més la gent que hi ha dintre ja se n'ocupa que hi hagi molt caliu.
I jo recordo una època en què aquell equipament, quan jo et deia que podia ser una capella en origen, i és que tenia les portes obertes per al barri, perquè ja s'havien celebrat comunions, s'havien celebrat oficis.
Els diumenges es feia missa allà, a la planta baixa, i també es feien algunes sessions de catequesis i es feien comunions. Però ja fa fins i tot bastants anys abans de que se la quedés l'Ajuntament, ja es va deixar de fer això. També perquè cada vegada el nombre de creients o practicants va anar disminuint, i després això es va canviar. Ja hi havia molt poca demanda i ja fa molts anys que això no és així, però sí, havia sigut. I el que era la capella estava baix de tot, llavors sí que la capella es recollia tot a darrere d'unes portes corredisses,
sí.
Quedava tot tancat entre setmana, i els caps de setmana s'obrien aquelles portes, es posaven als bancs de l'església, i entre setmana allò era un espai on menjaven infants, com un menjador, i durant el cap de setmana s'utilitzava com a sala d'església.
I quan passa a ser municipal l'escola?
El 2009. Va haver-hi un moment en què, d'una banda, la parròquia ja no hi era mossèn Juli, i els temps van anar canviant, i la parròquia va decidir que en aquell moment ja no era una funció d'ells tenir una escola bressol, i d'altra banda també hi havia molts problemes econòmics. O sigui, es va passar uns anys en què potser tancaran, potser tancaran, potser tancaran. I primer, en un primer moment, l'Ajuntament li va donar una subvenció, bueno, en un primer moment no, durant molts anys, li donava una subvenció cada any, i finalment, quan la parròquia va dir ens hem de vendre l'escola com sigui, es va mirar a veure qui se la podia quedar, es va mirar alguna opció privada. El personal que estàvem a dintre vam insistir molt, vam demanar molt, que a veure si es podia fer vincle amb l'Ajuntament. Per sort, l'Ajuntament li va interessar, i va haver-hi una sèrie de persones que van ajudar moltíssim, com el senyor Rafa, que era un delegat de la parròquia, que va ajudar moltíssim, l'alcalde que hi havia en aquell moment també va ajudar moltíssim. Jo crec que va ser un moment en què es van ajuntar la necessitat de l'Ajuntament amb la necessitat de la parròquia, i es va arribar a fer una sessió de la titularitat. I des del 2009, setembre del 2009, es va obrir les portes com a Escola Bressol Municipal.
Uh-huh. Quan arribes a la direcció?
Al setembre del 2013. O sigui, un cop vam entrar a formar part de l'equip d'escoles bressol municipals, vaig estar 3 anys de tutora encara, i a partir del quart any, la companya que feia de director en aquell moment ho va voler deixar, em va proposar a mi a veure si volia continuar perquè fos algú de la mateixa escola i tal. Vaig pensar, tot i que sóc una persona que no li agraden gaire els canvis, aquest canvi sí que el vaig veure clar i vaig pensar, vinga, endavant. I des de llavors fins que he acabat.
Mm-hmm. Tu deies a... El camí, com qui diu, estava marcat, no? M'hi va portar fins aquí. Però tu abans havies fet un altre tipus de feina, havies estat en un altre àmbit, el de la sanitat.
Sí, sí.
Què havies fet?
Com et comentava al principi, les coses abans eren molt diferents. Llavors, com que a casa meva tenien molt interès en què treballés, vaig estar fent substitucions d'auxiliar de clínica a Prínceps d'Espanya. Per fer això vaig fer un curs de 3 mesos i amb això et donaven un minititol que ja et deixaven treballar en un lloc oficial. Amb això tenia els 18 anys complerts, per això et dic que eren temps molt, molt diferents. La veritat és que allà hi vaig estar 2 estius i vaig estar-hi molt bé. O sigui, amb la gent d'allà vaig quedar encantada, em van tractar molt bé i vaig estar molt a gust, però vaig veure que no era la meva vocació. Jo primer sí que havia pensat de fer la carrera de medicina, però per tirar cap a psiquiatria infantil, però vaig veure que no era realment el que a mi m'agradava. Llavors, de fet, jo vaig acabar estudiant psicologia. I vaig arribar a l'escola, o sigui, el temps que vaig compartir estudiant i treballant, a l'Escola Bressol Montserrat, vaig fer primer psicologia i després logopèdia.
Mm-hmm. Durant aquests anys, fins al 2016, anaves i venies de Barcelona a Sant Cugat, sí. De Sant Cugat a Barcelona... Per què passa tant de temps fins que t'instal·les aquí, a la Floresta?
Perquè simplement teníem la vivenda al centre de Barcelona, el meu fill anava a una escola a Barcelona, la meva parella treballava a Barcelona, llavors, clar, sempre la que havia anat i vingut era jo, i ho tenia molt assumit. La veritat és que les estones amb el tren, i més des que els ferrocarrils catalans els van actualitzar, sí, anava molt bé. O sigui, era la meva estona de lectura, per dir alguna cosa. I sí que hi va haver-hi un moment que nosaltres vivíem al barri gòtic i la pressió del turisme ens va acabar per fer fora, pràcticament. Llavors, la família del meu home tenen una casa a la Floresta que vam rehabilitar i, bueno, una part és per la germana i el meu cunyat i l'altra part és per nosaltres i des del 2016 estem allà, en aquesta casa rehabilitada i estem molt a gust.
I en aquest temps, perquè clar, tu venies a Sant Cugat a treballar, ara ja t'has convertit en veïna pròpiament de la Floresta, com has vist canviar la ciutat?
Jo crec que com l'ha vist tothom, un canvi radical. O sigui, jo quan vaig arribar a Sant Cugat era una ciutat petita, molt familiar, no et diré un poble, però l'ambient entre la gent potser era una mica de poble. Jo crec que, si no recordo malament, quan jo vaig començar a venir al carrer Abat Viure no estava ni asfaltat, crec que era de terra, i quan plovia allò s'embassava tot a base de bé. Al barri de Sant Francesc hi havia molta gent que venia de punts de l'estat espanyol a viure aquí, hi havia molt ambient de gent treballadora, encara potser és el barri on hi ha més gent treballadora. Mica en mica ha anat creixent. Jo recordo on està Collfabà, que de vegades ens n'anàvem a la tarda amb els nens com d'excursió a berenar, i en allà hi havia el que, ho diré en castellà perquè jo ho sentia dir així en aquell moment, li deien los almendros.
Los almendros, efectivament.
I anàvem allà a berenar amb els nens i veiem passar les cabres. I la veritat és que crec que avui en dia s'ha convertit en una ciutat moderna, agradable, i crec que té coses encara pendents. Per exemple, el barri de la Floresta està molt deixat, és un barri molt bonic, que a més crec que no es té prou en valor perquè està just a dintre del parc de Collserola, i això crec que una ciutat com Sant Cugat ho hauria de portar com si fos la nineta dels seus ulls, i en canvi està molt deixat, tant per a nivell de neteja com de vigilància, com... Bueno, crec que aquí encara l'Ajuntament té una assignatura pendent.
Roser, no ens queda massa temps, i et demanaré si pot ser que siguis molt breu. Ara que tindràs temps per tu, a què dedicaràs el teu temps lliure?
Doncs a banda del voluntariat que t'he comentat, caminar, que m'agrada molt, anar d'excursió, estar tranquil·la, al jardí de casa meva, a fer ganxet, a llegir i el que vingui.
Que bé, que bé. Doncs escolta, Roser, moltíssimes gràcies per venir a repassar la teva història, la història també de l'Escola Bressol Mare de Déu de Montserrat, i que gaudeixis d'aquesta nova etapa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Connectats amb Carme Reverte.
Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
Viatge al centre de la ràdio.
És el moment, com passa cada divendres des d'aquesta temporada, d'agafar-vos de la mà i portar-vos de viatge. Tornem a Ràdio Sabadell, ho fem per saber com va aquesta tarda de divendres.
Hola, bona tarda, Carme. Doncs sóc a la planta número 1 de Ràdio Sabadell, que és on hi ha els tècnics. Ara mateix els tenim a tots, cosa mai vista un divendres a la tarda a Ràdio Sabadell, però tenim ara el Toni, tenim el Marc Cortín i tenim la Meritxell, que acaba d'arribar a Ràdio Sabadell. Hola, Meritxell.
Hola, bona tarda.
Què tal aquests primers dies? Portes una setmana, oi, aquí a la ràdio?
Sí, i avui he estat sola al directe de Notícies Matí i bastant bé, la veritat.
Un divendres, molt divendres. I deixeu-me saludar sobretot al tècnic del Connectats, que és el que s'encarrega de gestionar tot el programa aquí a Ràdio Sabadell.
Un moment, que m'estic netejant la boca, que acabem de dinar, és l'hora del dinar aquí a Ràdio Sabadell, també dinem els tècnics de Ràdio Sabadell.
Tard, però bueno.
Sí, més val tard que mai. Doncs sí, aquí estem, a punt d'escoltar el Connectats, el millor programa de totes les ràdios locals, de tot el Vallès, amb moltes ganes d'escoltar les cròniques diàries de les ràdios que contribueixen a aquest programa, i sempre actualitzat a tot el que passi al Vallès, perquè ja sabeu que com al Vallès no hi ha res.
El Toni és un gran fan del Vallès i del Connectats, o sigui, cada tarda l'escolté molt, molt, molt i molt atentament. Així que no res, deixo els tècnics treballant, o fem veure que treballen, perquè ara mateix als estudis hi ha poca gent. A vegades sí que venen els temàtics a gravar a l'estudi 1 o a l'estudi 2, perquè com us vaig comentar fa un temps tenim dos estudis. Però bé, avui divendres de la tarda tenim bastanta tranquil·litat al servei. I ara estic a la planta número 2, que no hi tenim animals, però hi tenim a Elena Molist, que fa sorolls estranys, sobretot un divendres a la tarda. Elena Molist, molt bona tarda.
Hola, què tal, Carme, com estàs? Jo et trobo a faltar cada dia de la meva vida.
També és una gran fan del Connectats, sempre l'escoltem.
Per favor, jo havia treballat al Connectats, aquí pioners del Connectats, fa masses anys, treballar al Connectats i l'escolto sempre. Jo t'ho dic en sèrio.
A vegades el fiqué en veu alta així a la redacció per fer ambient?
Sí, 100%. Sobretot la part de castellà m'agrada. Hi ha un noi que es diu Oriol Ferran que ho fa prou bé.
I també tenim a Sergi Parc, que va treballar justament amb Oriol Ferran, també el coneix?
I tant, i tant, i tant.
Saluda'l, potser hi és avui.
Oriol Ferran, mira, l'altre dia parlava amb ell, justament. Perquè, però per qüestions personals, perquè la relació... No, home, no ho explicaré ara.
Ui, que parlaven, vinga, va.
No, perquè... No, laboralment.
Parlàveu del Connectats?
Sí, concretament del Connectats parlàvem, correcte.
A veure.
Sí. Ui, què dèieu?
No, que està molt bé, Sí. Comentava el debat que teníem justament Molist i Servidor l'altre dia, del tema dels menjars i tot això.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé.
Te recordes o ja s'ha oblidat a tu, Júlia?
No.
Va estar bé.
Vam guanyar bé, que la truita de patates amb ceba i el pa amb tomàquet sempre, Elena Molist.
Això i de sucar la galeta de xocolata al dedo.
Vaig a veure qui més tenim per aquí, la redacció d'informatius, perquè ara mateix no hi ha massa gent. Tenim a en Pau Ituri. Amb ell el molestarem poc, perquè ell sempre treballa molt i el molestarem poc, però, sisplau, Pau Ituri, saluda a tot l'equip del Connectats.
Hola, bona tarda.
Com estàs? En què estàs treballant ara? Ell és d'esports? Anem a veure en què està ara.
Doncs estic fent la prèvia per la web de... Clar, del Sabadell Nàstic de demà, que demà hi ha futbol.
Què? Quina porra fas?
3-0 guanyarà el Sabadell demà.
Molt bé. I tot preparat per la nova Creu Alta?
Flipat, diu aquí. Sí, sí, sí.
La gespa bé?
La gespa és una altra història. Però sí, sí, setmana intensa, setmana intensa. Vam tenir dimecres trobada d'entrenadors i ara no recordo si hi ha hagut alguna cosa més aquesta setmana. Però sí, sí, ja tot preparat, tot preparat.
I va haver media day a waterpolo, tu que ets l'home waterpolo.
No, l'home waterpolo aquesta setmana ha estat Sergi Parc.
Ja, però ho ets tu, el titular d'home waterpolo?
Però qui va anar va ser el dimarts, ell.
Ah, perquè ell no hi era, diguem-ho, va, anem-ho a dir. No hi eres, per què?
Perquè ha estat una setmana d'aniversaris a Ràdio Sabadell. Ha estat una setmana en què heu esmorzat dues vegades de franc. Tot s'ha de dir. Tot s'ha de dir. Dimarts va ser el meu aniversari, i ahir dijous va ser el de Sergi Parc.
Una felicitació, sisplau, per aquest bon home, per Pau Vituri, que va fer 35 anys ja.
Comencem enhorabona, passar, ja, felicitats.
Sí, sí, som generació dels 90, aquí a la redacció d'Esports.
Tenim joves aquí. Què vas portar per esmorzar? Digue'ls-hi.
És que em fa vergonya dir-ho, perquè comparat amb el que han portat avui, és...
No passa res.
Avui hi ha unes boletes de carrot cake, recobertes de xocolata blanca, que són una meravella. Són una meravella. Jo vaig portar un experiment. Un brownie amb una capa de cheesecake. No estava malament, però clar, comparat amb això...
Està bé, boníssim, Pau Vituri. Apa, deixem que continuï treballant i anem a felicitar l'altre home de la casa que ha fet anys aquesta setmana, que és Sergi Parc. Sergi Parc, he tornat, evidentment. No. Bueno, Sergi Parc ara mateix està ensenyant a Elena Molist tot el manjar que va haver pel seu sopar d'aniversari, perquè vas fer anys, el dia 23.
Vaig fer 30... Sí, ja ho saps, Molist, no, estàs provocant. 35 anys. 35 anys. Però, sí, sí, ara estàvem aprofitant aquí el break. A veure, no, aquí li fotem molta canya, però els divendres a la tarda et permet allò... És que tu també has de gravar el moment que estem aquí fent un break. Que estem
Semblarà que no treballem, però sí que ho fem.
Estem tot el dia...
D'això es tracta, d'enxampar-los.
Sense... Tot el dia. I justament un moment que paro per ensenyar-li la foto de què vaig sopar pel dia del meu aniversari a Elena Molist, has de venir aquí a tu a gravar i sembla que m'estigui rascant els d'això i no...
No, home, no, la gent ho sap, vull dir, tothom ho fa això a la feina, tothom a la feina per un momentet, perquè... I que és bo això, vull dir, al final així tornes amb més energia.
Depèn de quina feina es torna més energia, d'altres seguim amb la mateixa baixa energia de sempre. Jo només vull comentar que el sopar d'aniversari de Sergi Parc sembla el sopar de Nadal de casa meva. Per ficar-me sobre
totalment
orientació, tenim una vintena de plats, no, més i tot.
No, no, més, hi ha plats grans, però també platets petits.
Digue'm. Havies vist el sopar o no?
No, jo la foto no l'havia vist. M'havies desplegat tota la llista.
És important a la vida de Sergi Parc i Júlia Ramon. Fiquem en propietat. Vale, aleshores,
estan junts aquests dos,
100%. Més lesbiana no se nace. Aleshores, tenim una vintena de plats molt grans que tenim. Musclos, salchiches, una mica de... Què m'has dit, lo de les galetes salades amb pistatxo? Això era de locos.
Sí,
explica aquesta recepta, sisplau.
Això no, és que no me'n recordo molt bé, però són pistatxo, salmó i... No sé què més.
Galeta
no sé.
Salada típica amb pistatxo, sí, no, i salmó. O sigui, pec, m'entens? I després hi ha els dos germans de Sergi Parc que són... Por el culo, vol dir pec. I després hi ha els dos germans de Sergi Parc que són exactament iguals que Sergi Parc, però un és heavy i l'altre és un bro. Vull dir, és que és increïble aquesta foto. Dit això, treballem normalment, que ho sapigueu.
Bueno, semblarà que nosaltres tres només mengem, perquè l'última vegada que vam estar també parlàvem de menjar, i ara aquí estem... És que també... Amb aquesta hora entra la gana, també, amb aquesta hora. Vull dir, és hora de berenar, aquí tenim molts dolços...
Ah, clar, tenim molts dolços avui. Per què tenim dolços?
Perquè he portat alguna cosa per picar...
Perquè ahir va ser el seu aniversari, que també va fer 35 anys.
És el que estem dient, el sopar aquest. I què?
Tu, Elena, quants anys tens?
Jo en tinc 29.
Jo sóc la més jove. Jo ara mateix...
Té 30!
Ah, és veritat, la nena té 30. És veritat, jo m'ho he cregut.
Júlia va estar sempre així, en tinc 30, però no passa res. En aquesta ràdio hi ha una tradició que és quan se fa anys es porta menjar, perquè és l'única manera de sobreviure bàsicament a el que és la nostra existència. I el millor dia de l'any, amics del Connectats, és l'aniversari de Sergi Parc, perquè Sergi Parc té una mare que és fantàstica i fa uns dolços que ens morim tots a sobre. Avui, per exemple, ha portat, si ho he entès bé, eren boles de carrot cake banyades amb xocolata blanca. Però no has portat el millor que fa la teva mare, que és...
No ho sé, què és?
Col·lega, les galetes de xocolata negra amb a dins xocolata blanca. Allò és...
Ja, però avui era una alternativa. A tu t'agraden més les galetes?
He de dir que a casa hi ha galetes de pistatxo,
No, aquelles no m'han
agradat. Ah, no?
No, l'any passat sé que les vas portar.
Oh...
Què més et podem explicar, Carme, de la ràdio? És que no queda ningú. El divendres a la tarda només quedem els pringats.
Però us ho passeu de conya. Us ho passeu de conya.
I la gent de baix que no sé qui queda.
Queden els tècnics, i són tots.
Home, feinada increïble el divendres a la tarda, la feina de tècnics.
Per fer una festa.
Vas intentar pujar a la tercera planta i administració. Potser t'obren.
Puc pujar-ho? Vaig a veure-ho. Vaig a pujar, vinga. Perquè us vaig explicar l'altre dia que a la ràdio hi havia tres plantes dividides pels departaments i que a la primera hi havia tècnics, a la segona hi havia la redacció i a la tercera, finalment, hi havia administració.
Va, que t'acompanyem.
Estic pujant per les escales perquè, com us vaig dir, hi ha ascensor, però a mi m'agrada fer esport, a mi m'agrada moure'm i, per tant, pujo escales i, oh, no. No queda ningú.
No?
No queda ningú a administració. Suposo que el divendres vam fer jornada intensiva com tantes empreses que això, el divendres a les 3 ja han plegat.
Estaran tant, escoltant doncs, connectats.
Hauran plegat. No queda ningú, hauran... Hauran fet... Ah, sí, clar, perquè després tindran l'agenda, després a l'agenda els explicarem tots els plans del cap de setmana. Del cap de setmana.
La Júlia, a la que... O sigui, la Júlia té un problema.
La Molís ens segueix,
La Júlia té un problema i que és, o sigui, la persona menys coordinada del món. La Júlia, quan va en bici, para la bici i no posa el peu a terra. I ara acaba de cardar-se un meco contra l'aire condicionat. Sergi Perc està plorant de riure. La Júlia, evidentment, ha deixat de parlar. Què vols que t'expliqui, Carmeta? Mira, jo t'explico coses. Si
vinga, agafa el relleu.
Aquest cap de setmana hi ha Barça-Madrid.
Oh, i tant.
Mirarem tots el Barça-Madrid. També anem a veure Pirates del Carib, que és una obra que farà al Teatre Sant Vicenç.
Ah, mira.
És que, clar, estan plorant els dos... Ah, que t'has fotut amb el cap a dalt de l'estanteria. No s'ha cardat un meco contra l'aire condicionat, ha xocat amb l'estanteria. La Júlia és un mem, o sigui, és
no,
un mem.
No creguis res, bueno, Carme i tot l'equip.
Com està el teu cap?
Bé.
Recuperada.
Un divendres a la tarda.
Hòstia, t'has fotut. Hi ha sang?
No.
Perquè si hi ha sang, la Júlia es desmaia. És que aquesta és l'altra, la Júlia, la que veu una gota de sang.
L'estem descobrint.
Ha amortiguat el cop, he de dir.
Tens bon cabell,
Molt, molt, molt.
I et fiques cremes, oi? Els rínxols són naturals.
No, això és espuma, Això és espuma.
Sergi Parc, com va la teva espuma?
Bé!
Hola, Sergi Parc ja marxa perquè no vol parlar més. Sergi Parc! Vine cap aquí.
Bueno, Sergi Parc ha d'anar a treballar i crec que tots hem d'anar a treballar una mica d'allà. Per tant, anem a treballar i ja està. I no molestem més. Així que ja heu vist com és un divendres a la tarda a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Gràcies, Júlia. Divertit, Estan molt divertits, molt entretinguts a Ràdio Sabadell amb tota aquesta colla. Gràcies, companys.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Arriba l'hora de la gran pantalla. Anem al cinema abans, però hem de saber què ens ofereixen aquest cap de setmana. Per tant, repassem i revisem les estrenes de la mà dels companys de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, aquesta hora més o menys, i torna amb el Jordi Guillem, que és el nostre periodista de Diari de Terrassa, el nostre cinèfil més aviat, no?
Sí, això mateix. Bon dia.
Doncs parlarem d'algunes de les estrenes poquetes, no, Jordi, aquesta setmana una mica fluixota.
Sí, fluixota, però hi ha alguna cosa interessant.
Hi ha una cosa interessant, sí. Vas estar a Sitges, després ens fas un minut de com et va anar i després parlarem d'altres coses. Comencem amb un drama fet aquí a Espanya que es diu Los Domingos.
Sí, és la pel·li més interessant de la setmana, de les que s'estrenen. És la guanyadora, flamant guanyadora del Festival de Donosti, de Sant Sebastián, i és el nou treball de la cineasta Lauda Ruiz de Azúa, que està protagonitzat per Blanca Soroa, una nena que fa un paper extraordinari, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés i Mabel Rivera, entre d'altres. És la història d'una jove de 17 anys, que és brillant en els estudis i que ha de decidir, està en aquella edat que ha de començar a decidir quina carrera universitària estudiarà. Això és el que la seva família espera, però de sobte ella els hi canvia els plans a tots perquè decideix que vol ser monja de clausura. I, evidentment, la notícia doncs, agafa per sorpresa tothom, perquè no era una noia especialment religiosa, ni tampoc la família no ho era.
I pam,
doncs això. I la pel·li explora aquesta realitat. Una pel·li que ha tingut molt bones crítiques, la gent que l'ha vist a Sant Sebastián.
És una cosa que jo l'he viscut, amb dit. O sigui, no a casa meva.
Vas fer monjo...
No, gent que coneixo, que llavors la filla o el fill volia fer capellà, i els pares, els, com el que dius...
Se'ls hi trastoca, clar.
No els hi havia vist aquesta vocació.
No ho van veure venir.
De repente apareix. Escoltem una mica de Los Domingos.
Molt bé.
Empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú lo has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh?
Había pensado, si Ainara sabe que puede contarme lo que sea, lo sabes, ¿verdad?
¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Algo le pasa.
Però no ve que atacant-la.
Doncs aquesta reacció familiar davant de la nena, aquesta la noia que vol ser monja. Continuem aquí, però amb un drama carcelari inspirat al doncs, franquisme, a l'època del franquisme, que es diu Sant Simón.
Sí, una pel·lícula rodada en blanc i negre, amb una fotografia molt elegant, a càrrec de Lucía Pan, dirigida per Miguel Ángel Delgado, que ens explica la història de... En fi, com tu deies, un drama carcelari ambientat als anys del 36 en endavant, a la Guerra Civil Espanyola. Explica com el règim de Franco va crear tota una sèrie de camps de concentració per tot Espanya pels presoners republicans i utilitzaven tota mena d'edificis, convents, fàbriques, escoles, places de toros, monestirs, i en aquest cas ens explica la història d'un penal d'aquests que està en una illa i a Galícia, concretament.
Sí, bé, és en gallec.
Sí, la pel·li és gallega, exacte, és subtitulada en castellà. I està en una mena de lazareto, que un lazareto és un establiment sanitari per aïllar els infecciosos, no? La gent
sí,
que té
lepre,
leprosos, etc. Doncs un antic lazareto doncs, el va utilitzar Franco per utilitzar com a presó i on feien treballs forçats i tot això. Es deia Sant Simón, aquest enclau de la costa gallega, i a partir d'aquí doncs, surt... Lo curiós de la història és que el lloc és molt maco, amb grans pintures i una natura espectacular, i aquí doncs és on...
Però és horrible el que...
Clar, el que els hi fan a dins, a tots aquests presoners i tal, i contrasta la bellesa d'una banda i la duresa del que passa, no?
Molt bé, d'aquí ens anem als Estats Units, farem un doblet de terror, primer amb una que es diu The Home, no sé què em pots explicar d'això.
Sí, dues pel·lis que van passar pel Festival de Sitges. The Home és una producció nord-americana dirigida per James de Monaco, el responsable de pel·lícules com The Purge, per exemple, aquella que un dia a l'any pot sortir al carrer a matar qui vulguis impunament. Sí, això existeix, al cinema existeix.
Sí, clar.
I és una pel·li sobre la bellesa i la maduresa, també una mica. És la història d'un cuidador d'una residència d'avis, que es diu Max, que s'adona que els residents i cuidadors també d'aquesta residència doncs s'amaguen sinistres secrets i a partir d'aquí doncs es desenvolupa tot el terror. Protagonitzada per Pete Davidson, John Glover i Bruce Allman, després de passar pel festival la teniu ja a les sales.
Molt bé, doncs escoltem The Home, va.
¿Has visto lo limpio que estaba al entrar?
Sí, señor.
Tu trabajo es mantenerlo así.
Y no subas a la cuarta planta. Esos pacientes necesitan cuidados especiales. Están fuera de tu alcance.
Son muy buenas personas y merecen algo de consuelo en sus últimos años.
Vengo a tirar la basura.
Doncs The Home, aquesta pel·lícula de terror, ens dona pas a una altra de terror, però basada en un clàssic de tota la història, és el Frankenstein, però en aquest cas d'un
bueno, d'un director, doncs, així...
Reputat.
Reputat.
Es tracta del mexicà Guillermo del Toro, que fa, com ja va fer en Pinocho fa uns anys, fa la seva revisitació del mite de Frankenstein, basada en la novel·la de Mary Shelley, però passada pel seu imaginari personal, no? És una pel·lícula visualment impactant, llarga, 149 minuts, i comença una mica al revés, perquè explica la història del doctor Pretorius, que ha de localitzar el monstre de Frankenstein, que creuen que va morir en un incendi 40 anys enrere, per tal de poder continuar els experiments que havia iniciat el doctor Victor Frankenstein. I a partir d'aquí la pel·lícula, doncs, va recuperant la història que ja coneixem. Està protagonitzada per un repartiment interessant. El Frankenstein, el doctor Frankenstein, és Oscar Isaac, també surt Jacob Elordi, Christoph Waltz i David Brayley. És una pel·li que es va veure a Venècia, que va passar per Sitges també, que s'estrena aquest divendres i que arriba el dia 11 de novembre a la plataforma Netflix.
Doncs aquesta visió de, per part de Guillermo del Toro, que la veritat que si només es dedica a fer remakes, potser que Guillermo fes coses diferents.
Home, en porta dos, només, Pinocchio va, i però, aquesta.
Doncs bueno, la pel·lícula suposo que tots ja heu vist la primera, la que va de Boris Karloff, que després va donar una nissaga de la nòvia de Frankenstein, l'hijo de Frankenstein, el nieto de Frankenstein, el que li robava les manzanes a Frankenstein, etcètera, etcètera, etcètera. Acabarem amb aquest repàs, amb un biopic, amb una pel·lícula biogràfica, en aquest cas del cantant Bruce Springsteen, que es diu Springsteen Deliver Me From Nowhere.
Sí, és una adaptació de cinematogràfica d'un relat de Warren Zevon sobre la generació i la gravació del disc, un dels més icònics de Bruce Springsteen, Nebraska. Va tenir lloc l'any 1982, fa un grapat d'anys, i en la pel·li, que és ficció, no és cap documental, segueix el boss quan era només un jove músic, que ja començava a tenir certa fama mundial, però tot just començava. Va gravar aquest disc, de fet, Nebraska, en un vell caset de quatre pistes, en una habitació de Nova Jersey, d'on era ell, i la pel·lícula i també el disc reflexen un període transcendental de la seva vida, i tot està ple de personatges perduts que busquen una raó per créixer. Destacar tres protagonistes, tres actors que els heu vist en sèries força celebrades. El que fa de Bruce Springsteen és Jeremy Allen White, que havia sigut parella de Rosalía, o això deien els mitjans. És el protagonista d'aquesta magnífica sèrie de Disney Plus que es diu The Bear. També Jeremy Strong, que és el germà que porta la veu cantant, diguéssim, de Succession. I també Stephen Graham, que l'hem vist a diverses sèries dramàtiques de la BBC. Tres grans actors per un projecte que, si us agrada Bruce Springsteen, doncs endavant.
T'agrada a tu, Bruce Springsteen?
Sí, no m'emociona, però... Home, sí que m'emociona.
Jo estic una mica amb tu, no? És a dir, està bé com a cantant, però tampoc li trobo que hi ha aura... O sigui, els fans de Bruce Springsteen els trobo que són com...
Molt fans.
Com molt... Sí. Yonquis, no?
Vull dir, sí. Hi ha gent que l'ha vist 10-20 vegades.
I dius, bueno, sí, està bé. I jo l'he vist en directe, vull dir, tampoc...
Jo no l'he vist
tampoc,
mai.
Cinc grups o cantants que t'agraden més, no el posaria. 10, possiblement tampoc, però clar, això són gustos personals.
Sí, cadascú.
Bueno, de totes formes, sempre t'agradi o no aquestes pel·lícules, doncs ja vam veure... biogràfiques de Freddie Mercury, sí. N'hem vist de tots, una mica de tots. Escoltem una mica d'aquest Springsteen, Deliver Me From Nowhere.
Me siento distinto al volver a casa. Noto un vacío enorme. Creo que Bruce tiene miedo de lo que viene y se siente culpable por abandonar el mundo que conoce. Parece que siempre estoy huyendo de algo. Que el pasado me pisa los talones.
Doncs aquesta pel·lícula de Springsteen, doncs això, els seus fans, ja ho he dit així, entre cometes, que són molt llonguis, és a dir, que són molt, molt fans, i a vegades no els agrada la crítica, però jo que sé, a mi, per exemple, m'agrada més Freddie Mercury, per exemple, ja parlàvem abans. Però bé, això és un altre tema, és un altre programa de música que no, de moment no el fem, ja el farem algun dia. Ahir es va estrenar també l'Alucinante Mundo de Norman, una pel·lícula d'animació dels Estats Units, i avui també Black Phone 2, de terror, dels Estats Units, una animació del Japó que es diu Chainsaw Man, Tom i Jerry Aventura en el Tiempo, una d'animació de Xina, La Novia Cadáver, una altra pel·lícula d'animació dels Estats Units, una altra d'animació feta a Espanya que es diu Decorado, i un document i una comèdia feta a Espanya, la comèdia és Pequeños Calvarios, i el documental és Constelación Portavela. Va, que, digue'm
tres cosetes de Sitges, va, ràpidament, que vas estar un dia només.
Sí, vam passar un
abans,
dia...
Abans, recordem que el Jordi...
Era habitual, sí.
S'hi passava dies i dies i dies. Això és no, quan però... tenia diners, ara ja...
Sí, exacte. Ja no, però va estar bé perquè vam veure una pel·li que ha guanyat el Premi del Jurat, que es diu Obsession, que és la història d'un jove que treballa amb una amiga seva en una botiga de música i sempre li ha agradat, però ella no li fa cas i llavors una mica com a Vic, no?, que troba aquella màquina que li que sí. concedeix desitjos,
sí, sí.
Doncs en aquest cas, si a Vic el desig era ser gran per Tom Hanks, per a ell el desig és que aquesta noia estigui boja per ell i efectivament passa això i això es portarà fins a les últimes conseqüències. Una pel·li amb tocs gore, i, però bé, divertida i interessant.
Molt bé. Doncs vas tornar a Sitges, que és un dels teus tòtems, és a dir, el Jordi és una persona que li agrada molt aquest festival, i has anat molts anys, recordo inclús, bueno, no només hi anaves, sinó que feies cròniques per algun mitjà, amb la qual cosa, doncs, bueno, ha sigut també la teva feina, has pogut tornar, allà has vist de tot, allà has vist
actors, tota mena de,
actors i actrius de alt nivell, inclús vas veure el gran Carlos Pomares,
sí, home, que ja ha desaparegut, sí.
I, bueno,
des de Tarantino fins a Judy Foster, no sé, Anthony Hopkins, etc. En aquesta ocasió vaig tenir l'oportunitat de parlar amb Calle Casas, el director català, que no presenta res al festival, terrassenc, però estava allà, bueno, preparant projectes i reunions, que comentava que s'ha venut la seva pel·lícula a la Mesita del Comedor, celebrada àmpliament, s'ha venut a Turquia, de fet els turcs estan preparant aquestes setmanes un remake, vaja, de la seva pel·li. I també amb Andy Muschietti, el director d'It, que va presentar la sèrie que ens arriba ja de manera imminent a HBO,
Que no penso veure.
Sí, home, que es diu Bienvenidos a Derry, no, que són els aconteixements anteriors a It.
Molt bé.
Un personatge entranyable que vam estar parlant força estona de les passions comunes, sobretot de Stephen King, vaja.
Molt bé, escolta, mira, volia parlar tu
parlant
també,
de terror.
A part d'això, sí, parlant de terror, tot i que ja sabeu que és un gènere que a mi no m'agrada, però algunes pel·lícules les he vistes i algunes m'han agradat, doncs aquest octubre ha fet concretament 57 anys de l'estrena, ja sé que no és una xifra d'aquestes rodones, però bé, és el que hi ha, de la Night of the Living Dead, és a dir, la Noche de los Muertos Vivientes, la nit dels morts vivents, una pel·lícula de sèrie B que va dirigir George a Romero, i que es va estrenar, com deia, 1968. És una pel·lícula que, en blanc i negre, i que aquella època ja es feia color, però que trenca una mica, és a dir, que a partir de llavors les pel·lícules de zombis...
Sí, adquireixen protagonisme, no? Sí. És una pel·li... Jo la vaig veure, recordo, molt petit en una cinta de vídeo i em va impactar perquè té com un... No és documental, però té com un toc que sembla...
Sí,
punt documental, no? Juga això a Romero. I després, amb el temps, fa uns 10 anys la vaig poder veure a Sitges, una sessió especial amb el mateix Romero comentant la pel·lícula i amb pantalla gran. Els actors principals són Dwayne Jones, Judith Odie i Carl Hartman, i la trama se centra en un grup de gent heterogeni, moltes persones de diferents edats i personalitats que intenten sobreviure a l'interior d'una granja que està aïllada allà als Estats Units rural, després que els morts, per una causa que no es coneix, tornin a la vida i persegueixin els vius iniciant un apocalipsi zombi, que és una cosa que ja s'havia vist al cinema abans, però fins ara
però,
no...
Clar, la diferència és que abans es tenia una idea dels zombis, doncs, que eren persones servils, que algú els... coses de vudú, coses de bruixeria, i algú els dirigia. En aquest cas, doncs, ni, el que deies tu, ni se sap la causa, i ells van fent sense que ningú els dirigeixi. Però bé, de fet...
Aquesta és la premissa que ha passat a la història del cinema, no?
Sí, però a més, pensem que va guanyar 250 vegades més del seu pressupost a les taquilles, no? I, bé, doncs és una pel·lícula que dona això, un canvi important, no? I el que deies tu, no? Jo he llegit que hi ha gent que feia com un al·legat, com si fos una pel·lícula antiracista. Perquè
Sí, això ho va comentar Romero, també, que era una mica la intenció de l'antiracisme estava allà. Sí.
Perquè diríem que el protagonista principal doncs és un jugador, és un afroamericà, no? Doncs bé, no sé, jo ja et dic, és una pel·lícula que no... Jo, a mi el gènere del terror no m'agrada, però sí que n'hi ha algunes, doncs en aquest cas aquesta seria una, igual que l'exorcista, que hi veig un què, no? Sobretot el que m'agrada és el sang i fetge, però en aquest cas, doncs, la recordo perfectament, la primera vegada que la vaig veure a casa, amb una televisió, amb els meus germans, no? I ens va impactar molt, no? Aquesta, doncs, escolta, hosti, què és això, no? Doncs és el que dèiem, no? Els zombis estaven acostumats a veure'ls d'una altra manera. Escolta, avui fa 31 anys que va morir Raül Julià.
Un actor mexicà, doncs, si no m'equivoco.
Sí, senyor, un actor doncs, bueno, que va sortir de moltes pel·lícules i marxarem amb una banda, bueno, amb una cançó que surt en una de les seves pel·lícules, concretament és Connexió amb Tequila, de l'any 1988, amb Mel Gibson, Carl Russell i Michelle Pfeiffer. I la cançó és aquesta, Surrender to Me, de Ann Wilson i Robin Zander. Marxem recordant aquest actor, que era més aviat un secundari.
Sí, sí.
Sempre fent papers
de Hollywood.
Tot i que n'havia fet també de sí, pel·lícules de bo. De bo. Doncs marxem fins la setmana vinent amb aquesta Surrender to Me.
Molt bé, aquí ens trobem. Bon cinema.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
Clar que sí, és divendres, i com sempre, cada divendres a aquesta hora el que fem és un repàs a l'agenda. Us fem propostes perquè aprofiteu aquest cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Terrassa. Avui divendres i a partir de 9:45 de la nit i a la Nova Jascava, actuació del Jordi Gaspar Trio. I diumenge a les 6:00 PM, i en aquest cas a la Factoria Cultural, actuació del Gran Circ Acrobàtic de la Xina amb la presència de més de 30 artistes en escena.
Gràcies, Sergi. I ara anem amb les propostes de Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
Agafeu-vos ben fort que l'agenda cultural del cap de setmana a Sabadell ve molt i molt carregada. Avui tenim una nova sessió del Para per Riure's a l'auditori del casal Pere IV, que acull l'espectacle Quanta Dignitat a càrrec del còmic Magí García, popularment conegut com a Mogi. Començarà a les 7 del vespre i hi haurà una segona sessió a les 9:15. Paral·lelament a la plaça de les Zones del Tèxtil hi haurà durant tot el cap de setmana la tercera edició de la Festa del Safareig amb diferents activitats. Durant les jornades es presentaran els cabuts, el safareig i també hi haurà una cercavila. L'Estruc a la Creu Alta acull activitats durant tot el dissabte per celebrar el 30è aniversari de l'equipament cultural. Un dels plats forts d'atenció de la jornada serà l'estrena de la nova vela de circ, que s'ha estat renovant en els últims 9 mesos. La festa, però, començarà a les 5:00 PM. I finalment, dissabte, la faràndula acollirà el Flash Dance Bollywood, un espectacle solidari en benefici de la Fundació Vicente Ferrer. Això, però, serà a les 7 del vespre.
Gràcies, Júlia. I anem ara fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Carme. Dissabte i diumenge se celebra la 16a edició del 48 Hores Open House BCN 2026, el gran festival de l'arquitectura que enguany proposa 100 l'arquitectura com a lema. Les 7 ciutats participants, Barcelona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Joan d'Espí, l'Hospitalet de Llobregat, Vilassar de Dalt i Sitges, obriran la porta d'edificis singulars i oferiran visites i activitats per descobrir el patrimoni arquitectònic amb una nova mirada. També dissabte de 3 3 a 7 de la tarda tindrà lloc el taller BDN, una proposta creativa per a tots els públics que vol fomentar l'expressió artística i la participació ciutadana. I diumenge, dins la Jugateca Ambiental, hi haurà dues activitats familiars a les 11 dedicades a la natura. En primer lloc, les plantes del Parc Itinerari Botànic al Parc de Can Soler i Calarrús, on es podran conèixer les espècies vegetals més singulars en una passejada plena de curiositats. I en segon lloc, cosmètica natural amb plantes rameires al Parc del Torrent de la Font i al Turó de l'Enric, un taller pràctic per descobrir les propietats de les plantes medicinals i aprendre a elaborar productes naturals de cura personal.
Gràcies, Anna. I anem ràpidament cap al Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Aquest vespre el Teatre Càdix pujarà a l'escenari de la Sala Petita de l'Artesà amb l'obra col·lectiva Avui t'estimo, una crítica a l'amor escrit i representat des de fa dècades que vol desconstruir les bases establertes per llibres i pel·lícules. La representació serà a les 8. Demà, a l'hora del vermut, a les 12, hi ha una cita a la capsa amb Corallo i Pereza de Cartel DJs, una proposta enmarcada en la Forest Fest al ritme dels grups més frescos del moment. I més teatre, en aquest cas diumenge a les 12 del matí a la Sala Gran de l'Artesà amb Matres de la companyia Campi Qui Pugui, un espectacle que combina la interpretació actoral amb màscara, amb l'ús de titelles i que tracta la maternitat, la malaltia i la mort, però sobretot la vida.
Gràcies, Rocío. Anem ràpidament cap a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs la Biblioteca Antoni Tort de Castellà celebra el seu 40è aniversari amb un cap de setmana amb moltes activitats. Per exemple, aquest divendres a 6:45 tindrà lloc l'acte institucional que comptarà amb la presentació a càrrec de Carme Muñoz, la directora de l'Antoni Tort, i les intervencions de Maria Gental, cap de la zona de la Diputació, a més de l'alcaldessa de Castellà del Vallès. A les 7 comença el concert de Salva Racero, 393, 3 vins, 9 cançons i 3 moments és el títol d'aquesta proposta en què es maridaran els vins en diferents disciplines musicals i artístiques. La festa continuarà el dissabte amb activitats familiars a totes les sales i fins i tot al carrer de Sala Boadella davant de l'equipament.
Gràcies, Guillem. I abans de marxar, recordem algunes propostes des de Sant Cugat. Sota el lema 50 anys de festa i lluita se celebra a la ciutat la festa de tardor, que va començar dijous i que es prolongarà al llarg de tot el cap de setmana. Aquesta tarda, a partir de les 7, a lectura del manifest i entre algunes de les activitats hi haurà un sopar popular amb botifarrada, una activitat que organitza una de les entitats participants, entre les quals podem dir que hi ha més d'una cinquantena d'entitats santcugatenques que hi participen. Una proposta musical, el Mamma Mia, al Teatre Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat, en una doble sessió. Una ja ha començat a les 5 de la tarda, l'altra a les 9 del vespre. Les entrades superen els 20 euros. De moment ho deixem aquí. Gràcies per la vostra atenció. Serà fins dilluns.
Connectats 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Nosaltres. Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.